Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, anem a parlar de nutrició. Bé, de fet, començarem parlant de plantes medicinals i acabarem parlant de nutrició. I és que demà, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Santiago Rusiñol tindrà lloc una xerrada sobre el tema plantes medicinals, fitoteràpia per a mantenir la nostra salut. Una xerrada organitzada per la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Sitges en col·laboració amb l'associació Ateral, i en la qual hi participarà el senyor Jaume Jiménez, de Nutritional Coaching, experts en nutrició. Tenim aquí el senyor Jiménez, una miqueta, que ens parlarà primer, com dèiem, de plantes medicinals, però entenem que acabarem parlant, doncs, això, d'aquesta nutrició que no sabem si la fem correctament. Senyor Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
D'entrada, la xerrada de demà és per parlar exclusivament del tema de les plantes medicinals.
Sí, és concretament parlar de les plantes medicinals i com podem solucionar certs problemes de salut mitjançant aquesta teràpia.
Doncs comencem pel principi. Què és la fitoteràpia? Què són les plantes medicinals i què no són?
Bé, bueno, les plantes medicinals, o sigui, la fitoteràpia és la teràpia que consisteix en l'aplicació de plantes medicinals de diferents formes per prevenir o solucionar diferents problemes de salut. Uh-huh. La fitoteràpia presenta diferents opcions. La més habitual és la via oral, per via interna, però també es poden aplicar a nivell tòpic, a nivell de col·liris per al tractament dels ulls, o sigui, diferents presentacions, però el més habitual és la via oral, com dic.
D'acord. Però una planta medicinal és una... Entenem que això és una planta que ha tingut un tractament determinat que després, doncs, serveix per obtenir determinats efectes.
Exacte, o sigui, diguéssim que les plantes medicinals contenen unes substàncies químiques anomenades principi actiu. Uh-huh. Aquest principi actiu normalment no només és un, sinó que són diversos i poden actuar simultàniament per diferents tipus de problemes.
Uh-huh. Uh-huh. En què es diferencien dels medicaments?
Bueno, les plantes medicinals, el principi actiu normalment ve acompanyat d'altres substàncies que potencien, o sigui, que actuen en sinergia. Uh-huh. En canvi, el medicament seria un producte de síntesi creat en un laboratori. Llavors, s'afegeixen excipients que moltes vegades poden ser, diguéssim, el més perjudicial del propi medicament, no? Els excipients que posen per aconseguir, doncs, bueno, la textura de comprimit, textura de xarop, o sigui, tot aquest tipus de presentacions.
Uh-huh. Quan podem començar a considerar que una planta és medicinal? És a dir, la menta és una planta medicinal?
La planta és una menta medicinal, perquè la menta, de fet, conté una substància que és el seu principi actiu, que té diversos efectes, entre ells, doncs, una millora de la digestió, per exemple. És una planta de les que es considerarien eupèptiques, no? Que facilita la digestió.
Doncs això, és a dir, partint d'una cosa tan simple com la menta, que, doncs, que fins i tot se serveix dintre de combinats, on comença el concepte de planta medicinal i on pot acabar el concepte de planta medicinal? Perquè també entenem que deuen haver plantes perjudicials.
No, per suposat. O sigui, les plantes, o sigui, quan es considera planta medicinal és perquè té un efecte terapèutic. El que passa que és important també tenir en compte que la majoria de verins s'estreuen de plantes, o sigui que hem de tenir en compte que planta medicinal, diguéssim, el que aporta és una substància que, en funció de la dosificació, podrà tenir un efecte beneficiós o inclús un efecte tòxic. Per això és important tenir en compte un assessorament professional precisament per no prendre plantes medicinals sense cap mena de supervisió. Això és important.
És a dir, hem de tenir la mateixa cura com quan prenem medicaments, posem per cas?
Sí, totalment. El que passa que sí que hi ha la falsa creença de que si és natural no pot fer mal, i això és algú que no és ben bé així, perquè, com deia abans, els verins, la majoria de verins, els més mortífers, són principalment a partir de plantes, o sigui, que hem de tenir cuidado amb això.
Això és com la llum, el que mata és la dosi.
Sí, normalment sí. O sigui, tot depèn de la dosi i, evidentment, de l'estat de la persona, perquè també hi ha certes contraindicacions que, per exemple, certes plantes medicinals no es poden prendre si es prenen altres tipus de medicaments, no? Per exemple.
És a dir, hi ha principis actius que poden ser perjudicials en combinació amb altres principis actius.
Exacte. O, segons la situació fisiològica, embaràs, lactància, etc., aquests principis actius poden provocar certs problemes.
Es donen molts problemes en l'ús de remeis naturals, és a dir, d'ús de plantes medicinals per al tractament de determinades patologies o molèsties? O...
Normalment no. Normalment, de fet, a la pràctica professional no es veuen moltes, diguéssim, coses mal fetes. El que passa que si, per exemple, hi ha un tema que és l'abús dels laxants a nivell natural, com poden ser productes com la càscara sagrada, com el sen, que sí que es fa un ús, al meu entendre, abusiu, i això sí que pot tenir conseqüències a mig o llarg plaç, no? No són immediates, però sí que, evidentment, hi ha un ús massa habitual de certes plantes que requeriria més, una miqueta més de control.
Quan algú veu que una cosa li va bé... Aleshores comença a prendre-la de manera continuada.
Exacte. O ho ha pres un amic, un company, un veí, i doncs, pren això que t'anirà bé, quan jo sóc partidari de com a mínim demanar assessorament qualificat per veure quin, diguéssim, quin tractament és millor o pitjor.
Això lliga amb el que ens deia abans el senyor Jiménez. Potser tenim una percepció del mal que ens poden fer inferior respecte dels medicaments. Amb el medicament tothom és... excepte els grans genèrics que tothom més o menys sap el que són, quan ja anem a productes més concrets...
Sí, hi ha la sensació de com és natural, de falsa seguretat, no? Quan s'ha de tenir cuidado. No dic que prendre plantes medicinals sigui dolent per la salut, ni molt menys, l'únic que s'ha de tenir, com a mínim, una opinió d'un expert per poder fer-ho bé.
La tila ens pot fer mal, per exemple?
La tila ens pot fer mal? Difícilment. Perquè normalment la tila es pren amb infusió, llavors és una manera de prendre que difícilment ens pot provocar algun tipus de toxicitat, diguéssim, a nivell de comprimits, a nivell d'extracte, que poden ser concentracions una miqueta més elevades, sí que poden tenir una mica més de problema, però la tila en principi és com la camamilla, no?, de les coses més suaus que hi hauria.
També quan parlem de plantes medicinals, clar, hi ha una gamma amplíssima, entenem, és a dir, des de els que són calmants en principis actius molt... amb efectes molt reduïts sobre la persona, fins entenem el que comentàveu, els laxants, que funcionen molt bé, però que, clar, evidentment poden ser perjudicials a llarg termini.
Sí, el ventall de plantes medicinals és amplíssim. De fet, es necessita un coneixement ampli per poder utilitzar-les, no? Però sí que és veritat que es coneixen les més habituals, però hi ha un ventall molt, molt gran.
I com se serveixen? Normalment se serveixen dessecades, se serveixen en pastilles o en comprimits. Com se serveixen aquestes plantes?
Bueno, de fet, per treure el principi actiu d'aquestes plantes medicinals es poden fer de dues vies, o bé la mateixa planta trossejada, seria una opció. De fet, hi ha càpsules de planta trossejada. També hi ha la utilització de planta fresca, com podria ser la ceba, com pot ser l'api, com pot ser l'all, tot això aniria també bé. I després tenim l'extracció, més professional, que seria a nivell d'extractes, a nivell de comprimits, a partir de l'extracció del pols de la planta, o també la pròpia infusió, que és una manera d'extreure aquests principis actius. No?
D'acord. Ara en parlarem d'un altre tema també relacionat amb internet, però és que també se'n suggereix una altra qüestió a l'entorn del tema de la fitoteràpia, que és l'automedicació. És a dir, qui més qui menys, igual que pots tenir un amic, doncs pots tenir una determinada molèstia o el que sigui, i aleshores buscar informació i trobar informació sobre, doncs miri, vostè ha de fer això, ha de bullir això, de tal, tants minuts, tants... Hi ha molt cas d'automedicació absoluta a partir de... Llavors que algú vagi a la botiga, compri tal i s'ho faci.
Hi ha bastant. Entre altres coses, perquè no sé, penso que era entre el 30 o el 40% de la població catalana ha tingut algun contacte amb la fitoteràpia. Llavors això pot ser un problema per lo que dic. Pues si un va i entra en internet, jo tinc aquest problema, pues aquesta planta em pot anar bé. Home, internet és una bona font d'informació, però s'ha de saber cribar la informació d'una manera correcta. Llavors, no està de més pues, demanar pues, si hem d'anar a alguna tenda a comprar aquest tipus de producte, demanar assessorament a la persona que hi hagi, que se suposa que ha de ser un professional qualificat, com a mínim, perquè ens doni una miqueta la seva opinió de si ens pot anar bé o no. Uh-huh. Perquè moltes vegades hi ha bueno, persones que venen molt convençudes de que estan prenent això quan pues, estan prenent, per exemple, un medicament per la hipertensió i això li pot provocar pues, certs problemes d'excés de dosificació, no? Per exemple, prendre un diurètic per perdre pes i aquesta persona està medicant-se per una hipertensió i això li pot provocar pues, una baixada de pressió important. O sigui, que hem de tenir cuidado de les plantes medicinals, són molt bones, però s'han de saber donar en el moment concret.
Uh-huh. Normalment, a les botigues on s'acostumen a vendre, es trobaran aquests professionals
qualificats que li poden donar l'assessorament necessari. Uh-huh.
Per què es demanen més plantes medicinals?
Normalment, per problemes a nivell d'ansietat, estrès principalment.
Tranquilitzants, per tant?
Sí, per tema de dormir, és uh-huh. molt habitual, i a nivell digestiu. Tema laxants que parlàvem abans, tema de males digestions, gasos, principalment aquestes serien una miqueta les dues més, diguéssim, habituals. Que més habituals.
Tot i que hi hauria altres aspectes que també es podrien tractar a través de...
Sí, sí, o sigui, de fet, a nivell de planta medicinal es pot tractar des d'una migranya fins a un mal al peu, com pot ser una artrosi, un dolor d'esquena, o sigui, en principi tot tipus de malaltia.
Uh-huh. I un tractament, ara preguntem, doncs, al uh-huh. professional que s'hi dedica a això, un tractament d'aquest s'ha de fer en paral·lel al metge? S'ha d'anar al metge primer? Com... Uh-huh. com...
A veure, jo sempre recomano que el diagnòstic l'ha de fer un metge.
D'acord.
O sigui, el diagnòstic principal l'ha de fer...
És a dir, el que marca el sentit comú.
Exacte.
Si alguna cosa fa mal, s'ha d'anar al metge primer.
Evidentment. I que es facin les proves, que es tinguin que fer, per determinar què és el que passa. Si una vegada tenim el diagnòstic i veiem que és un problema pues, que no és excessivament greu, uh-huh. podem recórrer a les plantes medicinals com a possible solució d'aquest problema. Però sempre... diguéssim, descartant que no sigui un problema més greu, per això és important que vagi al metge. Això passa també molt amb nens, no? La fitoteràpia pot anar molt bé amb nens, uh-huh. però sempre previ visita del pediatre que determini que això és un problema en principi comú, que no implica més problema, llavors podem optar per la medicina convencional o la natural o la complementarietat, que és el que jo penso que és el millor, no? Uh-huh. Perquè si... podem anar, diguéssim, sumar els efectes, doncs el benefici serà per al pacient, principalment. No?
D'acord, però aquesta suma sempre ha d'estar suggerida o controlada per un especialista.
Per un professional, segur, sempre. Bé sigui de la medicina convencional o bé sigui de la medicina natural, que hi ha excel·lents professionals en el sector.
Ens ha parlat el senyor Jiménez que bàsicament són problemes lleus o no problemes greus, és a dir, la, uh-huh. la fitoteràpia bàsicament uh-huh. es dedica al tractament de problemes no greus.
Sí, principalment el seu ventall és la prevenció uh-huh. hi ha un camp molt ampli.
D'acord.
I problemes lleus, perquè problemes greus evidentment ja implica un tractament farmacològic potent, llavors sí que podria haver-hi una mica més de problemes en aquest sentit, no? Llavors, normalment, el ventall on més es treballa és aquest, a nivell de prevenció i problemes.
Ho diem perquè hi ha molta literatura al darrere d'això, hi ha molta miracle, també, i que els miracles no existeixen, oi?
Jo sóc dels que pensa que sempre que es proposa com algo que prenent això se't passaran tots els problemes, hem de desconfiar d'això. Mm-hmm. O sigui, les plantes medicinals funcionen molt bé, de meravella, però allò de dir, bueno, pues, pren-te aquesta sopa feta d'això i això t'aturarà el càncer, t'aturarà... Hem de tenir cuidado amb tot això, hem de tenir cuidado, mm-hmm. perquè, evidentment, hi ha productes molt bons, però no li podem donar una sèrie de virtuts que no té i donar pues, que la gent pues, deixi d'anar al metge precisament perquè faci aquest tipus de pautes, no? O sigui, hem de tenir cuidado amb això.
La medicina natural és un sector en creixement? l'ús d'aquestes teràpies que bueno, se'n diuen alternatives, no? Encara es diuen teràpies alternatives.
El que passa que jo no soc partidari d'aquest terme, ho entenem, perquè jo quan vaig amb avió no vull que el pilot sigui alternatiu, no vull que... o sigui, quan vaig amb... o sigui, alternatiu, penso que dintre del terme medicina natural penso que està millor definit, no? Perquè alternatiu és com algú no convencional, quan de fet el primer que va haver-hi van ser les plantes medicinals, després ha sortit tot l'altre, no? Que passa que, bueno, sí que és veritat que és un sector amb expansió, entre altres coses, perquè sí que és veritat que la medicina convencional moltes vegades no arriba ben bé a solucionar aquests problemes que parlàvem abans d'una manera neta, no? Perquè moltes vegades si un es posa a llegir el prospecte d'un medicament, pues a vegades s'esgarrifa, no? Llavors a vegades pues sí que és veritat que la medicina natural et pot donar una miqueta la solució a aquest problema sense tenir aquests riscos d'efectes secundaris, contraindicacions que pot tenir altres tipus de medicaments, no?
Tot i que ens hem acostumat molt a anar, si ens encostipem, a anar a buscar una pastilleta.
Sí, vivim amb la cultura de la pastilla, oi? O sigui, no fer cap mena d'esforç ni de prevenció, i quan estic malalt, doncs doni'm una pastilla per això, doni'm una pastilla per allò. És lo còmode, però no sempre és lo millor.
I en paral·lel està creixent aquest món de la medicina natural, és a dir, cada cop se'n parla més, per això.
Sí, de fet, home, cada vegada hi ha més gent que recorre amb això, per lo que dèiem, no? Hi ha molta gent que té problemes de salut durant molts anys, durant molt de temps, que la medicina convencional no li soluciona, llavors, bueno, doncs com a una opció van a la medicina natural com a... diguéssim, com a altra opció, i es donen compte de que aconsegueixen molta més millora que no els tractaments que han estat fent durant molt de temps, no?
D'acord. Doncs aquesta és, diguem, la primera part del que volíem parlar avui amb el senyor Jaume Jiménez, demà aquesta xerrada, plantes medicinals, fitoteràpia, per mantenir la nostra salut. Però el senyor Jiménez doncs ens ve de Nutritional Coaching, que és... és una consultoria d'experts en nutrició, i de fet ens comentava el senyor Jiménez que participaran també en la Setmana de la Salut que organitza l'Ajuntament de Sitges amb una xerrada el mes d'abril, oi?
Sí, el dia 6 d'abril a les 7 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol farem una xerrada. Aquesta serà de com millorar la salut a través de l'alimentació.
D'acord.
Ja parlarem una mica de quin tipus de malalties es poden beneficiar més de segons quins tipus de pautes nutricionals.
D'acord. Doncs, primera pregunta bàsica en un expert en nutrició. Què sabem menjar?
Sabem menjar... de saber, ho sabem. Sabem el que ens va bé i sabem el que no ens va bé. Una altra cosa és que ho fem, no? Perquè si tu li preguntes a la gent normalment pues, què és un menjar saludable, normalment t'ho saben dir. Una altra cosa és que això ho posem en pràctica. Això és el principal problema, no?
Doncs a partir d'aquí dues preguntes. Primera, què és un menjar saludable? I segona, per què no ho posem en pràctica?
Bueno, un menjar saludable és aquell que és equilibrat, que és variat, i que ens aporta tot el que el cos necessita. Això és un menjar, diguéssim, saludable. I per què no ho fem? Principalment per manca de planificació. O sigui, normalment no planifiquem. Tots sabem, o més o menys sabem, el que farem demà, però si ens preguntem què soparem avui, la majoria de gent no ho sap. Llavors això és un problema, perquè igual que ens organitzem la vida i ens organitzem tot el que tenim que fer, també tindríem que planificar el menjar.
I no ho fem?
Normalment no es fa. O sigui, arribem i tot va en funció del temps que tenim, no? I quan prioritzem el temps en lloc de la qualitat del que mengem, pues, tenim pues, l'augment de productes tipus precuinats, l'augment de productes que es cuinen a microones, que bueno, pues, normalment són productes que porten més quantitat de calories i un valor nutricional inferior.
Menjar bé està renyit amb el temps que es dedica a la cuina?
No.
D'acord.
No, sí.
M'imaginava que em contestaríeu això, però per això he volgut fer la pregunta.
Menjar bé no és incompatible amb temps, perquè un exemple, si nosaltres, els nostres fills que van al col·legi, evidentment el més ràpid és comprar-li a la tenda del costat pues, la pasta per anar al col·le. Si nosaltres planifiquem, com deia jo abans, podem comprar al cap de setmana una barra de pa, la podem tallar, podem posar tomàquet, oli, posar un bon embotit, tallar-ho, guardar-ho en bossetes i congelar-ho. I cada dia quan ens aixequem traiem aquest entrepà del congelador i el nen quan arriba a l'hora del pati pues, té l'entrepà perfecte. Uh-huh. Això seria un exemple de planificació i de fer un esmorzar correcte en lloc de pues, altre tipus de productes.
I a més estalvien temps perquè amb una sola tacada ja fas tots els esmorzars de la setmana.
Temps i diners. I diners, perquè evidentment un entrepà sempre sortirà molt més barat i nutricionalment no té res a veure amb altres productes.
Què heu esmorzat avui?
Avui he esmorzat llet de soja i avena amb cereals, amb dos barretes de cereals, i en principi això és el que he esmorzat avui.
D'acord. No, m'he preguntat. Sí. No m'heu dit un entrepà.
No, a l'entrepà, si tot va bé, ho prendrem d'aquí una estoneta.
D'acord. Uh-huh. Ah, per fer un complement?
Sí, normalment sempre fem un esmorzar a primera hora i després fem un tentempié a mig de matí.
A mig matí. Uh-huh. I després el dinar fluix i el sopar més fort?
No, normalment el dinar sempre ho faig més fort que el sopar.
El dinar més fort que el sopar?
Sí, normalment sí.
Rotllo llatí, llavors.
Bueno, sí, podria ser.
La dieta mediterrània és un tòpic?
No és un tòpic. Tenim una gran sort, que és que nosaltres disposem d'una varietat d'aliments que no tenen altres països, no?
Uh-huh.
Tenim una varietat increïble de colors, d'olors, de sabors, i desafortunadament cada vegada ens allunyem més d'aquest patró nutricional, no? Si nosaltres tinguéssim més en compte l'alimentació dels nostres avis, doncs segurament seria una alimentació més equilibrada que no la que estem fent fins ara, no? Perquè, de fet, les estadístiques, l'altre dia sortia l'estadística que un de cada tres nens pateix sobrepès o obesitat, no? Amb això ja, doncs, evidentment, queda clar que la mala alimentació, juntament amb que no ens movem prou, són els dos factors principals de que no estem fent la dieta mediterrània que hem fet tota la vida.
L'altra, la piràmide nutricional, aquella famosa piràmide que hem vist moltes vegades, allò va a missa?
Allò va a missa, bueno, clar, una cosa és que ens diguin que això s'ha de fer i una altra cosa és que com es posa a la pràctica.
Correcte.
Llavors la feina dels que ens dediquem a l'assessoria nutricional és justament adequar aquests missatges teòrics amb un missatge pràctic, perquè la gent sàpiga. Clar, tu li poses una piràmide d'aquestes a un grup de pares i mares i et diran que això com ho porten a la pràctica, no? Per això la labor d'educació nutricional és molt important, no?
Només hem de menjar carns vermelles un cop a la setmana?
La meva opinió és que sí. La meva opinió és que sí.
Coneixeu molta gent que ho faci?
Cada vegada més.
Cada vegada més.
Sobretot a nivell de consulta sí que normalment hi ha més predisposició, perquè la carn vermella és un producte correcte, però sí que és veritat que bueno, la varietat és diguéssim, el secret. I la carn vermella amb un cop per setmana seria suficient. Mm-hmm. Sempre quan mengem el que ens aporta la carn vermella amb altres aliments. No?
D'acord. Segona pregunta. Ens hauríem de fer vegetarians?
Bueno, això és una opció personal. Uh-huh. Això és una opció personal.
Sí, mengen que millor els vegetarians?
Bueno, mengen una mica diferent. El que sí que és veritat és que a nivell d'estudis nutricionals s'ha vist que els vegetarians tenen menys incidència de certes patologies que tenim els no vegetarians.
D'acord.
Mm? O sigui, com poden ser, per exemple, les persones vegetarianes tenen menys risc cardiovascular, les persones vegetarianes tenen menys incidència d'osteoporosi, tenen menys incidència de sobrepès, o sigui, bueno, jo penso que ser vegetarià és una opció molt vàlida, però sempre amb una supervisió professional, perquè això també passa molt sovint, que ho veiem a consulta, que la gent pues, decideix fer-se vegetarià d'un dia per l'altre i al cap de tres mesos pues, està al metge perquè es troba malament, perquè té una anèmia, perquè no ha sabut combinar bé els aliments i té algun grau de desnutrició. Llavors,
és a dir, fer-se vegetarià és una opció de vida.
Sí, és una opció de vida, exacte. Llavors hi ha diferents opcions de vegetarians, hi ha els vegans, els ovolactovegetarians, lactovegetarians, hi ha molts tipus de vegetarians. El que passa que s'ha de fer amb informació perquè no et falti cap mena de nutrient, això és important.
Uh-huh. Perquè les proteïnes que no et dona la carn...
Exacte, els productes vegetals són molt bons, però s'han de saber combinar correctament per assegurar que el que t'aporta el producte vegetal sigui el mateix que t'aporta el producte animal.
Uh-huh. Quan anem al súper hem de mirar els prospectes? Mm. Els prospectes, és a dir, aquella informació nutricional que la Unió Europea obliga
a posar, i que el 60% de la població no entén.
Correcte.
Perquè això també és bastant comú.
Bueno, aquesta era la segona pregunta. Primer us preguntava si els hem de llegir una altra cosa, com els interpretem, no?
De fet, els tindríem que llegir. Uh-huh. Els tindríem que llegir. Sobretot, llegir principalment, el que tindríem que mirar és sucres i greixos. És el que tindríem que mirar. Sempre tindríem que escollir aquests productes que tenen menys contingut de sucres i menys contingut de greixos, no? Principalment. El que passa que, clar, jo entenc que és difícil a una persona que no té cap mena d'assessorament dir, bueno, llegeix les etiquetes, perquè ja dic que el 60% no les entén. Llavors, bueno, penso que s'han de llegir perquè moltes vegades trobem coses que no pensem mai que puguin estar a l'aliment, no? Llavors, penso que és interessant.
Sobretot sucres i greixos. El sucre és dolent?
El sucre és dolent. El sucre per si no és dolent. De fet, no hi ha cap aliment que sigui dolent. Què fa que un aliment sigui dolent? La quantitat i la freqüència.
D'acord, és el mateix que en dèiem abans de les plantes medicinals.
Exacte. No? Si jo menjo per esmorzar un entrepà de xoriço, en principi no ha d'haver-hi cap problema. És un producte correcte. Si jo cada dia menjo un entrepà de xoriço, segurament doncs tindré algun problema de tipus colesterol, etc. Llavors, la freqüència i la quantitat és el que determina que un aliment pugui ser dolent o no.
I el mateix amb els greixos, entenc.
El mateix amb els greixos. Principalment tenim una gran sort que tenim l'oli d'oliva, que és l'oli que tindríem que utilitzar pràcticament sempre, però sobretot sí que és veritat que a certs aliments, sobretot productes precuinats, productes no frescos, sí que s'introdueixen altres greixos que no són tan saludables.
D'acord, perquè és l'altra cosa que anàvem a preguntar a partir d'aquí. Greixos, hi ha greixos més bons i més dolents, no?
Exacte.
Alguna vegada.
Exacte. Jo sempre als meus pacients el que li dic d'una manera senzilla per interpretar una etiqueta és que mirin els greixos. Llavors sempre a l'etiqueta posa greixos saturats i insaturats. Sempre els insaturats tenen que ser més que els saturats. D'aquesta manera el producte a nivell de greixos serà bo. I a nivell de sucres sempre els dic que té que tenir la menor quantitat de sucres possibles.
Mm-hmm. Clar, això una bulleria industrial no tindrà mai poc sucre.
No, difícilment ho complir, difícilment clar. Ho complirà. Llavors, bueno, ja es veu normalment, ja, de fet jo els poso el següent exemple, que agafin un producte integral i un producte normal i que comparin i es donaran compte la quantitat de sucres i greixos que té un i la quantitat de sucres i greixos que té un altre. És una bona manera de començar, com a mínim que la gent vagi fent, perquè s'ha d'anar fent poc a poc, no podem donar tanta informació perquè després no la saben processar bé.
De fet, hem de menjar diverses vegades al dia, ens heu comentat, fins a 4, no? Si hem de fer...
4 o fins i tot 5.
O fins i tot 5. Perquè... Clar, un berenar també fluixet.
Sí, normalment, a veure, de fet hi ha estudis que demostren que dues persones amb característiques similars que ingereixen la mateixa quantitat de calories, si una la menja en una o dues vegades i una altra la menja en 4 o 5, la que la menja en una o dues vegades té més risc de patir sobrepès que no la que la menja en 4 o 5, perquè cada vegada que mengem el cos augmenta el consum de calories. Uh-huh. Llavors menjar més vegades implica que el cos crema més. Menjar menys vegades el mateix volum fa que gran part d'aquest volum de calories el transformem en greixos.
D'acord, és a dir que l'atracón del diumenge és el pitjor que hi ha.
Sí, de fet seria això.
Mirat així.
Combinat amb unes hores de sofà i televisió, doncs llavors ja ho tenim, el còctel perfecte.
I pica entre hores?
Pica entre hores, segons el que es piqui. Perquè, per exemple, una opció de picant a mitja tarda podria ser tranquil·lament un iogurt amb uns fruits secs, seria perfecte. Podríem picar uns picatostes de pa torrat, per exemple, amb una mica de pernil dolç, seria bé, tot depèn del que piquem. Clar, si ens n'anem a les patates fregides o als Doritos o a coses d'aquestes, llavors ja la cosa és diferent. Tot depèn del que piquem. Podem picar d'una manera molt saludable o podem picar molt malament.
És a dir, picar tampoc seria dolent per se.
Bueno, el terme picar, de fet, no és el més correcte perquè normalment no sol agradar molt, tot i que és un concepte que està molt excès, però jo soc partidari no de picar, sinó de fer ingestes durant el dia. No? El que dèiem, si un menja 5 o 6 vegades al dia, difícilment picarà.
Lògic.
Perquè normalment tens una franja que cada 2-3 hores estàs menjant alguna cosa. Uh-huh. Llavors, per aquí ve. Normalment la gent que més pica és la gent que menja menys vegades, normalment.
D'acord. Hem d'esmorzar bé abans de sortir de casa.
O sigui, de fet, i sobretot en nens, uh-huh, és de lo més important. Nosaltres fem tallers d'esmorzar saludable.
Sí.
I aquí entra molt el temps. Uh-huh. O sigui, ens aixequem tots amb el temps just, donem als nostres fills lo just i els portem al col·legi corrents. És molt important, ens tenen que aixecar una miqueta abans i fer una esmorza correcta, perquè molts nens que no rendeixen bé al col·legi és perquè no han esmorzat bé. De fet, els últims estudis parlaven de que un percentatge bastant elevat només prenia un got de llet. El que passa és que, clar, si nosaltres només prenem un got de llet, difícilment els nostres fills prendran alguna cosa més que això.
Clar.
Perquè els nens aprenen per mimetisme, o sigui, còpien. Uh-huh. Si jo no ho faig, el meu fill difícilment ho farà. Sí, això ho hem de tenir en compte.
És a dir, que l'esmorzar hauria de convertir-se, diguem, en el primer acte social de la família cada dia.
Jo sempre dic que el menjar sol animalitza i el menjar en companyia socialitza. O sigui, hem d'aprofitar aquests moments, no? Mm-hmm. Per què? Perquè és un moment on podem parlar, on podem comentar. Els nens, sobretot, és un punt de comunicació molt gran, perquè molts pares no veiem els nostres fills, o sigui, en tot el dia fins al sopar.
Sí.
Llavors ho hem d'aprofitar com un acte social i, sobretot, menjar tots més o menys el mateix. I, de fet, d'aquesta manera, doncs, tots tindrem molta més energia, menjarem més correcte i, en principi, tot anirà millor.
Ara m'heu posat un altre enxafat. Escolti, que al meu fill no li agrada el peix.
Bueno, i a vostè li agrada el peix, no? És la següent pregunta.
D'acord.
No, a mi no. Clar, si a vostè no li agrada el peix, normalment poc peix cuinaran. És molt important, nosaltres quan fem tallers d'alimentació, és important involucrar el nen amb els àpats. O sigui, si, uh-huh, encara que el nen sigui el que agafa el peix de la nevera i li doni al pare o a la mare per cuinar. O sigui, si els nens s'involucren amb l'elaboració del menjar, tenen moltes més possibilitats de menjar, diguéssim, d'una manera més correcta. I també, si els pares, de fet, hi ha a nivell de conducta alimentària, s'ha vist que els pares que modifiquen la seva conducta aconsegueixen que els fills aconsegueixin també modificar la seva conducta, no? Un aliment que en principi era no acceptat, com pot ser el peix.
Sí.
Si els pares comencen a menjar peix, sense obligar els nens, molt important, a que s'ho mengin, els nens agafen aquest peix i el mengen amb més, diguéssim, freqüència. O sigui, és important que nosaltres ho fem.
Sense obligar.
És molt important. No obligar mai, perquè si nosaltres obliguem a un nen, el que estem afavorint és l'aparició d'una neofòbia.
Clar.
Que és la fòbia amb aquest aliment.
El rebuig.
Exacte. O sigui, si nosaltres... La labor dels pares, el que tenim que fer és proporcionar aliments saludables a la nostra casa, que els nens puguin escollir entre un ventall d'aliments correctes, i ens donarem compte que si nosaltres ho fem i hi ha aliments saludables a casa, els nens cada vegada ho faran més. El que no podem fer és que si el nostre fill té 8-9 anys i mai ho ha fet, el que no podem pretendre és que ho comenci a fer ja, perquè l'educació i els avis ja s'han establert fa temps. O sigui, és una labor que s'ha de fer des del començament, jo sempre ho dic. Diguéssim, les mares tenen la gran sort de començar a cuidar dels fills des del moment 1. Uh-huh. Perquè si la mare menja una diversitat d'aliments important, els nens, quan tenen 5 o 6 anys, mengen més varietat d'aliments. Això està comprovat. O sigui que, bueno, és qüestió que els pares tenim una tasca important, perquè tots volem que els nostres fills no diguin paraulotes, que se sàpiguen comportar, però no li donem la mateixa importància al menjar, quan el menjar li pot condicionar la seva salut per tota la vida. O sigui, hem de tenir cuidado amb això.
I fins i tot el que comentàveu ara, el dèficit d'atenció a l'escola es pot,
molts
pot
nens
venir degut per...
Que s'adormen al col·legi, que no rendeixen, sobretot pel matí. Uh-huh. Molts és perquè no es fa un esmorzar correcte.
Mm-hmm. Per tant, aquesta salut alimentària que, uh-huh, diguem, s'ha de fer en família és bàsica.
És important. El que passa és que la família està canviant. La família està canviant. Però això no vol dir que no tinguem que tenir cuidado amb això. O sigui, hi ha famílies monoparentals, però s'ha de tenir en compte que l'educació dels nostres fills també ha de ser alimentària.
Mm-hmm. És un dels aspectes pels que més gent ve a la consulta?
No.
No?
Normalment, la visita estrella, sobretot en funció de l'època de l'any, és el pes, normalment. El que sí que és veritat, que s'ha notat des de fa ja 3-4 anys un augment de gent que es queda embarassada o que té fills i llavors li vol donar als fills una alimentació correcta. Això sí que cada vegada va més. Encara és poc, però cada vegada va més. Per què? Perquè nosaltres prenem consciència de com mengem quan tenim un fill. A nosaltres ens dona igual doncs, menjar el producte aquest o l'altre, però quan tenim fills ho volem fer bé. Llavors molta gent demana assessorament de com pot fer doncs, bueno, això, no? Esmorzar, dinar, sopar, què poden fer, com combinar, sobretot el sopar, perquè molts nens es queden a menjador avui dia. Com poden combinar aquest àpat que fan al migdia amb la nit, que això és important. Si han menjat carn al migdia, doncs no li donem carn per la nit, intentem donar-li peix, donar-li ou, no? O sigui, cada vegada sí que hi ha més interès per menjar bé.
Però la consulta estrella és la del pes.
Sí, sobretot en funció de l'època de l'any, és el control de pes. Això...
Quan arriba l'estiu.
Exacte, sí. Ara, de fet, el mes que ve ja començarem a augmentar el volum de visites precisament per aquest motiu. No? La resta de l'any doncs, bueno, són més malalties, són més, doncs, el que dèiem abans, gent que es vol fer vegetariana, però bueno, en principi és un ventall cada vegada més ampli. No?
Els miracles existeixen?
No. Ni a Lourdes. O sigui, miracles, pocs, pocs.
Aleshores, quan algú vol baixar pes, què els recomaneu? Cada cas és un món, entenem, però deu haver unes pautes bàsiques que serveixen per tothom.
Sí, bueno, bàsicament el que s'ha de fer és un estudi complet de la persona, un estudi a nivell clínic i a nivell nutricional, dels hàbits d'aquella persona, com menja, què fa, què no fa, i corregir o modificar totes aquelles conductes que són incorrectes. Normalment sempre es demana una analítica completa per descartar que no hi hagi cap mena de problema de salut, això és important, i a partir d'aquí doncs, bueno, elaborar un patró nutricional personalitzat, perquè això també ho hem de tenir en compte. El que no podem pretendre, i és una pràctica habitual dintre del món de la nutrició, és doncs, similar a allò de les plantes medicinals. Doncs, bueno, jo he fet aquesta dieta, la meva veïna ha fet aquesta dieta, doncs, passa-me-la, que jo la faig, me'n va molt bé. Cada persona és diferent. Cada persona pot tenir sobrepès per un motiu diferent. És important identificar quins motius són els que li fan tenir aquest sobrepès i posar solució amb un patró personalitzat, perquè el que em va bé a mi no t'anirà bé a tu i no li anirà bé a ell. O sigui, és important que ho tinguem en compte, això.
Orígens diferents, solucions diferents.
Exacte, totalment. Encara que sembli similar i dir, bueno, és que clar, menjar poc. Bueno, és que menjar poc a vegades no és la solució. A vegades has de menjar 5 vegades. A consulta moltes vegades ve gent que diu, ui, és que si jo menjo això que tu em poses, m'engreixaré. Provi-ho. Faci un mes i parlem. Perquè la gent, clar, té la consciència de que menja poc, però potser perquè menja poques vegades. Però en poques vegades pots menjar un volum de calories brutal.
Sí, que això... Quan estàs davant del menjar, se t'obre les ganes de menjar. No?
Exacte. O sigui, pensem que si nosaltres anem a una cadena de fast food, a menjar ràpid, d'aquestes més conegudes, i mengem el típic menú amb hamburguesa, patates i beguda, podem estar menjant les mateixes calories amb un àpat que necessitaria una dona mitjana, per dir alguna cosa. O sigui que... I tenir la sensació de que, bueno, clar, jo, si jo només esmorzo, dino i sopo, bueno, és que tot depèn del que mengis, no?
No hem parlat de la fruita ni del pa. A veure.
Bueno, la fruita engreixa després dels àpats, no? Que això també és un mite totalment fals, que el que està fent és que la gent deixi de menjar fruita. O sigui, jo sempre dic a les classes que si la fruita després dels menjars engreixés, els nivells de sobrepès que tenim avui dia els haguessin tingut sempre. Perquè de tota la vida, jo els meus avis sempre han menjat la seva taronja, la seva fruita després de menjar, i no hi havia les taxes de sobrepès que hi ha. O sigui, una fruita té les mateixes calories abans, durant i després dels menjars. Això ho hem de tenir en compte. Sí que és veritat que la fruita, després de menjar, algun tipus de fruita, pot provocar certes molèsties si la persona pateix digestions lentes. Això podria ser, però això no li passa a tota la població. D'aquí, algú ha tret que la fruita després de menjar engreixa, perquè pot provocar certa indigestió, però això no passa amb la pinya. Nosaltres mengem i mengem pinya natural després de menjar i ens ajuda a fer la digestió. O sigui, la fruita després de menjar no engreixa. Això és important que ho tinguem en compte perquè molta gent està deixant de menjar fruita precisament per això. I després parlàvem del pa. El pa és un producte excel·lent. És un producte excel·lent i compatible. Es pot perdre pes menjant pa, això ho hem de tenir en compte. Clar, tot depèn del pa que mengem, de quina quantitat de pa mengem i quin tipus de pa.
Hi ha pans i pans, oi?
Exacte, o sigui, bueno, avui dia trobar pa bo és
ara,
cada vegada és més difícil.
És a dir, no, entenc que tampoc deu ser el mateix la baguette del súper que un pa del poble.
Exacte, o sigui, de fet, si nosaltres tenim la possibilitat de menjar un bon pa, ens donarem compte que amb una llesca de pa és possible que tinguem prou. Si, en canvi, si mengem una baguette, pues allò, pues bueno, jo sempre dic que la baguette, si la compres acabada de fer, és comestible, però 6 hores després és un arma, perquè es queda allò dur i no serveix per poca cosa, no?
No havíem sentit mai definir una baguette com un arma, però de fet és
sí,
això.
Sí, o sigui, 6-8 hores després allò no hi ha qui s'ho mengi,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, l'altre dia escoltava un programa de televisió que d'un forner a Barcelona que havia reinventat el seu negoci i havia fet un negoci...
Cert, va sortir l'altre dia, cert.
De pa, molt bo. I la gent li demanava baguette. Estava una mica frustrat en aquest sentit perquè havia tingut que incorporar, a part del que tenia, la típica baguette, perquè si no la gent se n'anava a l'altre lloc a comprar la baguette, no? El que dèiem, vivim amb un... Clar, la baguette, evidentment, ens la mengem acabada de fer i se'ns desfà la boca. Tot el que es desfà la boca té una quantitat de sucre, és brutal. Brutal. Llavors, clar, no és el mateix un bon pa que una baguette.
El pa té molt sucre?
El pa té molt sucre. El pa té hidrat de carboni, té midó. Té midó. El que passa que aquests pans que es desfan a la boca sí que evidentment tenen una concentració de sucre més gran.
És a dir, hi ha pans més saludables i menys saludables.
Exacte.
Com tot.
Hi ha pans més saciants i menys saciants. Jo sempre recomano un bon pa integral, però un bon pa integral no és aquest que porta 4 virutes marrons, que ens han dit que és un pa integral, perquè no és així. Un bon pa integral amb llevat mare, ben fet, és un pa consistent, és un pa dens, no? Aquest és un bon pa. De fet, hi ha un estudi... A veure, els productes porten substàncies que es diuen fitoquímics, no?
Uh-huh.
Fitoquímics són substàncies que poden tenir efectes beneficiosos sobre la salut, no? Llavors, analitzant un bon pa integral, que dèiem, amb un pa refinat, normal, blanc,
uh-huh,
el pa blanc té 8 fitoquímics. Quants diries que té el pa integral? 800.
Puf.
O sigui que nutricionalment,
uh-huh,
i a nivell de salut no té res a veure el que aporta un bon pa integral amb un pa blanc. Això ho hem de tenir en compte.
Ara ens queden 3 minuts i gairebé podríem aquí plantejar un altre repte, que és que gairebé per menjar bé també hauríem d'anar d'expedició, no? Perquè per trobar aquest pa, per trobar la fruita, per trobar-ho tot,
sí.
Hauríem, bueno, de posar-nos el salacot.
Bueno, de fet, abans es feia així, o sigui, pues, s'anava a comprar uns productes a un lloc, uns altres productes a un altre lloc, i això és el que avui no tenim, no? Avui anem a la gran superfície i tot allà. Clar, tot va en detriment de la qualitat del producte.
On estàvem al principi, en el temps. No tenim temps per fer determinades coses i, per tant, doncs...
La compra, jo penso que és una de les accions més importants que hem de fer en quant a l'alimentació. La compra és fonamental fer-la. Perquè si comprem bé, menjarem bé. Si comprem malament, menjarem malament. O sigui, menjar amb l'estómac buit, o sigui, perdó, anar a comprar amb l'estómac buit...
Això és el que ens diuen sempre, és veritat.
És fatal, perquè comprarem allò que ens agradaria en aquell moment. I si anem a comprar, que tots, o pràcticament tots, o molta gent va comprar per setmana, clar, comencen a sortir durant la setmana coses allà, que dius, bueno, i això què fa? Bueno, és que quan ho he comprat estava en una situació i ara estic en una altra. O sigui, és molt important anar a comprar amb una mínima planificació. No hem de ser tampoc molt, molt quadriculats, però com a mínim fer una compra intel·ligent.
30 segons. Ens hem de fer els menús cada dia?
No.
Allò, tenir un paper a la nevera amb el...
Hem de tenir una orientació. D'acord. No cal ser tampoc tan estricte.
Doncs és una mica més que res perquè ens quedi clar, perquè hem de... si partim de la base d'una manca de planificació, doncs aleshores com a mínim saber fins a quin punt ens hem de planificar.
Bueno, una mínima orientació i evidentment que la verdura i la fruita sigui una de les parts importants del nostre menjar.
Verdura i fruita com a base, cans vermelles com a molt un cop a la setmana, que el pa sigui bo.
Exacte.
I sobretot obviar els greixos insaturats.
Saturats.
Els insaturats que siguin més que els insaturats.
No, els saturats que siguin menys que els insaturats.
Els saturats menys que els insaturats. Doncs bé, amb aquestes dades, sobretot mirar bé, intentar entendre una miqueta el prospecte o el que surt a les, en els paquets. N'hem pogut parlar amb el senyor Jaume Jiménez de Nutritional Coaching. Demà, xerrada sobre fitoteràpia a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Senyor Jiménez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, 5 minuts, notícies en Contràdio i més coses. Amb nosaltres.